La Lettera, un espai per a la paraula. Una producció de Lluís Fernández per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Edició número 17. Per a l'edició d'avui porto un parell de contes sota el braç. Un de Mercè Rodoreda i un altre de Manuel de Pedrolo. Tots dos surten d'un recull fet per Esther Centelles i publicat ja fa uns anyets sota el títol de El conte des de 1939. Hi ha d'altres autors, com el que ja hem, un que ja hem llegit, Pere Caldés, i també Espinàs, Espriu, Joan Perucho, Joaquim Carbó i altres autors. De tots, Pere Caldés és l'únic que cultiva extensament el conte. La resta oscil·len entre la poesia, el teatre i la germana gran del conte, la novel·la, que és el gènere amb més projecció des de la difusió de la lectura a finals del segle XIX i la irrupció de la novel·la realista. Els contes els comentaré breument abans de llegir-los, però ara, i per començar, endinsem-nos en la proposta musical de la setmana i que continua sent, com els dos darrers programes, el jazz, amb el que haureu omplert tres edicions de La Lettera per endinsar-nos el proper dia en altres universos musicals. De moment, més jazz. I després d'un breu acostament a algunes de les seves facetes, del Dixie i el Bebop fins a les vanguardies i les fusions, em centro avui una miqueta més en produccions recents, en un sentit estètic i també temporal. El primer número d'avui surt d'un disc de l'any 91 del pianista Gary Allen. Es diu The Nurturer. Què deu voler dir una cosa així com l'educador o el criador? Una producció del segell Blue Note que ja té els seus anyets, però que en el món del jazz es pot considerar actual. Malgrat el regustet clàssic, la presentació de l'estàndard és més extensa de l'habitual i en el desenvolupament de les variacions hi ha instruments que van callant per deixar el solista amb un o dos instruments d'acompanyament per així anar-se succeint fins a la represa final de la melodia que han anat treballant durant uns 8 minutets. Marcus Belgrave a la trompeta, Kenny Garrett al saxo alt, Gary Allen al piano, Robert Hurst al contrabaix, Jeff Watts a la bateria i el detall de les percussions amb Ellie Fontaine, qui composa el número que escoltarem i amb títol que sembla gairebé un oxímoron, Les ombres de la nit. Thank you. Doncs anem a pels contes anunciats. Només dos, perquè per poc que vulgui s'allargaran potser per damunt del quart d'hora. Si veig que és massa llarg, farem una pausa musical. Comencem per Mercè Rodoreda i un conte titulat Una carta, que fou publicat el 1967 en un període en què la nostra autora reprenia, després del trasbals vital que suposà l'exili, la seva tasca literària. Escrit amb la tècnica del monòleg interior i la fusió del narrador amb el protagonista, tal i com ve assajant la novel·la moderna amb exemples com els de Joyce, Proust o Albert Camus. En forma epistolar, una dona es dirigeix anònimament al seu metge per explicar-li el que li passa, un fet més aviat fantàstic que acosta d'aquesta manera a Mercè Rodoreda a les tendències de l'època, encapçalades per autors americans com Vargas Llosa, Julio Cortázar, Juan Rulfo o García Márquez, amb allò que es va anomenar realisme fantàstic i altres variants de tipus fabulós. Posem-li, això sí, una mica de música. D'un disc d'Enrico Pierannunzi, Mark Johnson i Joey Barone. Piano, contrabaix i bateria, tot i que no sé ben bé qui és cadascú. És una miqueta més antic que l'anterior, de 1987, i es titula Deep Down. Comencem en Don't Forget the Poet, no oblideu el poeta, i suposo que s'enllaçarà amb la següent, que és d'en Cole Porter. Llegeixo, amb les interrupcions degudes, una carta de Mercè Rodoreda. Senyor metge, no s'estranyi que li expliqui per escrit el que em passa. No s'estranyi que firmi amb un nom que no és el meu. Encara que faig mal fet de dir-li que no se n'estranyi, perquè si no li digués que el nom amb què firmo no és meu, vostè no s'ho pensaria. Però he de dir-li, i no sé ben bé per què, que no és el meu. Soc vergonyosa de mena i la gent em fa por. D'un parell d'anys ençà visc esverada com una gallina. Potser si rumia amb calma endevinarà qui sóc, però jo, si és que el meu mal no té cura, més m'estimaria que no rumiés, que no ho endevinés. Ara, que si ho endevina, jo, sempre davant de la gent, perquè si vostè ho endevina aviat ho sabrà tothom, sempre negaré. I ves, busca. Em costa d'escriure perquè la feina del camp no lliga gaire amb el paper i la ploma, però el que em passa ho porto tan a dins i em fa tornar tan boja que per força hauré d'explicar-me amb lletres. Si el meu mal no té remei, contesti'm també per escrit. Farà el favor de deixar la carta en un forat que hi ha a la soca de l'olivera de la dreta del camí que va a la masia de la seva filla gran. Si li sembla que em pot curar, vindré a veure'l. No he parlat del meu mal a ningú. Vostè serà la primera persona que en tindrà coneixement. No em recordo d'haver tingut mai cap malaltia. He estat i sóc forta com un cavall. Em puc llevar a trenc de dia i treballar fins a caiguda nit. No, ara no. Abans. Fa 2 anys. De 2 anys ençà tot ha canviat. La cosa va començar quan va morir el meu marit, però aleshores no vaig adonar-me'n. Vostè coneix tan bé com jo aquestes matinades de darreries d'estiu, encara rosses i no adormides, tot just quietes. Els blats ja no es gronxen perquè els han segat i les rosselles qui sap on paren. Una matinada així el meu marit va dir que volia menjar figues per esmorzar. Feia cosa d'una setmana que ens havíem barallat per culpa d'interessos i jo encara li tenia rancúnia. Vaig a collir figues, va dir. La figuera ja tenia pàmpols grocs i les figues, de co i de dama, eren dolces com la mel, sobretot les que estaven una mica picades d'ocells. Jo el mirava des de la finestra de la cuina tot preparant la calderada per a les gallines i mentre ella anava buscant l'escala al porxo, vaig pensar, així et rebentessis. Abans d'entrar al porxo vaig deixar el cistell a terra. En sortir el va agafar amb una mà. Amb l'altra aguantava l'escala i l'anava arrossegant. Se li veia que es començava a fer vell. No puc dir-li en què se li veia. Potser perquè amb prou feina s'hi alçava els peus de terra quan caminava, com si els genolls no li fessin bé el joc. Potser perquè ajupia el cap i el clatell se li anava fent molt sud. No ho sé. Potser perquè gairebé sempre estava emmurriat. Es va enfilar a l'escala a poc, El cistell li brandava, penjat al braç, i una vegada se li va entrebancar amb un dels barrots. Quan encara festejàvem, quan ell només venia a treballar pel temps de la sega i de les baremes i va començar a agradar-me, jo era la rica i ell el pobre, així que el veia venir, en comptes d'esperar-lo tranquil·la per donar-li el bon dia, em posava a tremolar. El tremolor em començava a les mans i se m'estenia fins a les cames, i de les cames em pujava als llavis. M'amagava darrere de la soca de la figuera i no sortia fins que ell ja havia passat. Quan s'acabava la temporada de la feina i la gent s'escampava, les meves germanes em feien pam i pipa. No el veuràs mai més. Encara no sé com va ser que ens caséssim. He de confessar-li que al cap d'un any de casada era ben verge i els crits que em va costar. Aquella matinada, per sobre de la figuera i per entre les fulles de la figuera, el cel era de color de malva. Vaig pensar, les figues deuen ser fresques, i em vaig esgarrifar tota perquè em va córrer unes pessigolles per l'espinada com aranyes. I quan vaig deixar de mirar aquell bé de Déu de dia que començava, vaig veure el meu marit allà dalt de tot de la figuera com un ocellot i vaig pensar... Està fent el boig, tan amunt. La branca va fer crec i el meu marit, el cistell i unes quantes figues, tot per terra. El mosso i el noi gran el van anar a acollir i el van estirar al llit. Ja era mort. El metge, el que hi havia abans de vostè, que era molt bona persona, em va dir unes quantes paraules de consol i a més va venir a l'enterrament. Afiguris. Viuda. Amb els nois encara tendres i tanta terra que no es pot abandonar. Ja estava vessada, no es pensi. El meu marit era un pobre home. Ets tu la que portes els pantalons, em deia el meu noi gran. Jo? La que duia els pantalons? Per força, senyor metge, no pas per gust. I sort en vam tenir, tots plegats. El meu home era un tou que només cridava quan no tenia raó, i no en tenia mai. El més serè sempre és el que mana, i el que guanya. Jo el deixava cridar. Mentre ell cridava, jo pensava el que s'havia de fer. I manava. Crida, crida. Quan hauràs cridat una bona estona ja no et recordaràs per què cridaves. I cridaràs només per anar-te sentint la veu. No li passa a vostè que quan discuteix amb la seva senyora, si és que discuteixen alguna vegada, tant ella com vostè acaben sense saber per què discuteixen i aleshores estan enfadats per una mena de coses que no tenen res a veure amb les coses amb què havien començat la baralla? No li vull fer perdre massa temps. Un dia, en Miquel, el meu fill gran, que s'havia casat, em va escriure i em deia que volia parlar amb mi, que anés a passar uns quants dies a casa seva. Jo no tenia ganes, en aquell moment, de parlar de les coses de les que ell volia parlar-me i vaig contestar, ja vindré més endavant. Però ara no puc, perquè fa 3 dies que estic al llit malalta, tinc un refredat molt fort. No era veritat, és clar, però necessitava una excusa. Vaig fer tirar la carta i al cap d'una estona, potser encara no havia passat mitja hora, em va començar un atac de migranya molt fort. Vaig fer uns quants esternuts, se'm va encastar una gran pico al coll i em vaig haver de ficar al llit d'hora. L'endemà no vaig poder llevar-me perquè tenia un cadar com una casa. Vostè, és clar, dirà que això són històries de pagès, que el meu marit es va morir perquè s'havia de morir i que jo vaig tenir una calipàndria perquè havia de tenir-la. No jutgi fins a l'acabament. Vaig passar uns quants mesos tranquil·la, tot just atrafegada amb el trist tras de la casa i dels camps. Però un dia, tornava de mercat sol a dalt del carro. No em calia ni guiar el cavall, perquè és un cavall molt vell que sap el camí d'esma. Estava molt núvol, un cel de núvols baixos, espessos, gairebé negres a la banda de ponent. Tenia ganes d'arribar a casa i de fer-me un bon berenar a sopar. El camí passava per entre camps amb la terra seca, clivellada. Només a la meva dreta i una mica lluny es veia un arbre vell amb les branques despullades, plenes de corbs. Els corbs anaven i venien. Se n'escapaven tres o quatre de l'arbre amb un vol capritxós i tornaven. Vaig pensar, tot sembla mort. Si els corbs estiguessin quiets, tot semblaria mort. El cavall es va parar i la veu se'm va confondre la gola. No podia cridar «Arri!» i els corbs de l'arbre i els que volaven van quedar aturats. Els uns a la branca, els altres al cel. Només sentia molt endintre una por grossa. Anava pensant «Què passa?» Vaig estar així qui sap l'estona, potser una hora, morta dalt del carro amb el cavall mort i tot al voltant glaçat. I m'hauria passat la vida d'aquella manera si per un encert no se m'hagués acudit de pensar «Què volin?». Els corbs de l'arbre, ara l'un, ara l'altre, van començar a fugir de les branques. Els del cel es van escampar i el cavall es va posar a caminar. Al cap de temps, si abans de dormir-me pensava en aquest fet, se'm posava la pell de gallina i se m'estrenyia el cor. Però això no és res, esperis. L'endemà del dia de Nadal, millor dit, el dia de Sant Esteve, quan ja havia passat un mes d'ençà de la tarda dels corbs, vaig llevar-me. Vaig anar al menjador i vaig encendre la llar de foc. Els mossos havien anat a l'estable i les noies, amb l'Agustina, havien anat a netejar els galliners i a canviar la palla dels covadors. A fora encara era negra nit i només es veia la llum de les finestres de l'estable i la de l'escletxa de la porta entrebadada del galliner. Em van venir ganes de fer-me una torrada. Vaig fregar un gradall per la llesca de pa, vaig tirar-hi un polsim de sal i la vaig regar d'oli. L'oli era glaçat i havia hagut de deixar una estona l'ampolla a la vora del foc. Les flames pujaven xamanella amunt amb una empenta de colors com poques vegades. El blau i el roig jugaven a juntar-se i a separar-se i els espatarrecs de la llenya convertien la llar en una nit de Sant Joan. Em vaig asseure a prop del foc i quan anava a mossegar la llesca de pa, la vaig mirar i vaig pensar «T'ha quedat poc torrada». La flama més alta i més vermella es va decantar cap a mi com si un cop de vent l'hagués doblegada. Es va separar del baix com si l'haguessin tallada amb un ganivet i tota quieta es va acostar a la llesca. Amb molt de compte, per no cremar-me les puntes dels dits, la va torrar com calia i se'n va tornar a la flama mare. Va fer un xisclet i amb alegria es va cargolar xamanella amunt. Què me'n diu? Una nit que estava bastant ensopida anava pensant que m'havia quedat vídua molt jove i que era una pena. Estava estirada de cara al sostre, tenia la finestra oberta i entrava la salístia amb unes olors barrejades de palla, de fulles i d'estiu. M'anava passant la mà pel ventre i pensava que l'havia tingut ple tres vegades. Ple, tibant i lluent, i que quan el meu ventre era ple, la meva cara resplendia. Les baralles amb el meu home tenien, fet i fet, poca importància, perquè tots els mals humors es calmaven al llit. I miri, em creurà o no? Jo no gosava mirar, però sense mirar vaig veure que el llençol, al meu costat, s'anava inflant com si una persona s'hagués ficat a dins del llit. I vaig sentir una mà que m'anava passant pel ventre, una mà que no era la meva. A mig matí em van trobar a terra, al costat del llit, sense coneixement. Quan em van haver tornat els sentits estava groga com una magnòlia i tenia una cosa de nervis que em feia tancar i obrir un ull contra la meva voluntat. La meva jove va haver de desocupar. Era el primer part. Teníem fonda a Tossa i a la casa hi havia feina de debò. Així que va haver nascut la criatura, una nena molt sana i bufona, la van posar en un dormitori a part, al costat mateix del meu, és a dir, entre els dels seus pares i el meu. Les parets eren pintades de color de rosa amb una garlanda de pensaments tot al voltant. Hi havia una calaixera, un bressol vestit d'una roba amb floretes muntada a volants, una tauleta arran de la finestra amb un coixí al damunt per a posar-hi la nena per vestir-la i despullar-la, dues cadires i al costat mateix del bressol una butaca molt gran. En aquella butaca jo hi feia la migdiada. Un dia va haver una tempesta. La nena dormia angoniosa, feien els bracets i de tant en tant somicava. A fora tronava i plovia, uns trons d'aquells que semblen la fi del món. L'aigua patava contra els vidres de la finestra com si hi aboquessin galledes. Els finestrons estaven ajustats i la claror era tota somorta. Damunt la calaixera, entre dos gerros, hi havia el retrat del meu fill quan era petit. Jo amb el cap contra el respatller de la butaca pensava coses. Coses d'aleshores i d'abans, coses de no res, ni es pot dir que pensés. La pluja me'n distreia, però veia miques de la meva vida, de la vida dels meus fills, miques de tot. D'un any saltava a l'altre i de l'hora d'un dia a la mateixa hora d'un altre. Vaig mirar el retrat del meu fill i mig a les fosques em va semblar que alçava un braç. Però com que en aquell moment la nena va somicar a dintre del bressol, no m'hi vaig acabar de fixar. Recordo que va fer un llampec. Quin llampec! Estic segura que va fregar la teulada. I em vaig arraulir esperant el tro. Vaig recordar que el noi, de menut, quan sentia un tro venia corrent cap a mi i se m'agafava a les faldilles. I tot d'una el tro va esclatar. Un tro d'aquells que triguen a seguir el llampec però que s'arrosseguen pel cel com si fossin una bestiassa ferida. I aleshores, de l'ombra més fosca va sortir una criatureta i en el moment que se m'agafava les faldilles va entrar la meva jove tota esverada. I la criatura es va fondre, però la meva jove la va veure. Què fa aquest nen aquí? Vaig dir-li que veia visions. S'ho va creure. I quan ella s'ho va haver cregut també m'ho vaig creure jo. I ara ve el més gros. A mi m'agrada el mar. Els últims dies d'estar a Tossa me n'anava a passejar per la platja en havent sopat, un cop la feina enllestida. Anava al Codolar, a mirar les onades. Aquell vespre, el vespre de què vull parlar, les onades, no sé com dir-li-ho, eren humils. Em vaig estirar la sorra. Feia una nit quieta i de calor. Suposo que em vaig adormir. Quan havia tancat els ulls per reposar, tot havia quedat negre. Però després, mentre m'anava despertant, per l'escletxa de les parpelles, obertes només una mica, m'hi va entrar la llum de la lluna. Una lluna com si Déu en persona l'acabés de posar per sempre entre el mar i la nit, com si fos feta amb totes les flors de les pomeres del meu hort. Mig ensonyada mirava i escoltava, i em semblava que la terra mirava amb els meus ulls i sentia amb els meus sentits. Com si jo no fos de carn o com si el món fos jo. I sense gairebé pensar, només pensava paraules, flors, pomeres, pomeres florides de blanc, blanc de flors, blanca flor de pomera, flors escampades per terra. I vaig pensar que seria bonic de veure una pomera al mig del mar. Tot d'una es van parar les onades i el cor se'm va posar a saltar. Com si en parar-se les onades de l'aigua es comencessin a moure les onades de la sang en el meu cor. A poc, em vaig mig asseure, amb un colze clavat a la sorra i amb els ulls rodons com dues bales de vidre. Perquè, senyor metge, una mica endins, l'aigua va començar a fer bombolletes. Gluc, gluc, feien, gluc. Jugaven a néixer i a morir. I de la ferida que deixaven sobre l'aigua llisa sortien flors i més flors. I a l'últim, totes plegades, van anar fent una pomera. Imagini una pomera florida al pic de l'estiu i a dintre del mar. Si li deia que em va semblar que tenia febre, li diria la veritat. No pensava res, només mirava. I d'esma, em vaig aixecar i vaig anar fins arran d'aigua. La pomera era allí, clavada en l'aigua tibant i llisa. I m'hi vaig anar acostant, acostant. A les plantes dels peus tenia seda. L'aigua era de seda. I la pomera m'esperava i era com si digués, vine, vine. Quan hi vaig ser a prop, vaig estirar el braç. Les flors, sense que fes un alè d'aire, es gronxaven, sospiraven. Eren vives, eren de debò. Abans de poder-ne tocar una, la pomera Les flors i una servidora totes van enfonsar i si no fos que vaig tenir temps de fer un crit i que el meu fill havia vingut a buscar-me a Neguitós perquè feia hores que era fora de casa, no li hauria pogut explicar, perquè sóc de muntanya. I d'allò que se'n diu nedar, nedar, no n'he sabut mai. Me n'han passades de tots colors. Només n'hi explico unes quantes. Si les hi hagués d'explicar totes, no acabaria mai. El meu gran martiri és que no goso pensar, que visc sempre amb l'ai al cor. Em voldria lligar el pensament amb un cordí i estrènyer fort i escanyar-lo, o trobar algú, com ara, vostè, que em cregués i volgués o pogués curar-me. He barrinat molt, de dia i de nit, i això fa moltes hores sense parar. I estic esparverada, perquè després de tant rumiar, he arribat, em sembla, a conèixer el meu mal. Em penso que sóc bruixa.
La Lettera, un espai per la paraula, Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
I sentim ara un número sencer d'este disc d'Enrico Pierannunzi, Mark Johnson i Joey Barone, una composició del pianista Bill Evans, un dels mestres precisament del bop en esta visió més actual, que no vol dir més bona, T-T-T, 12 Ton Tune. Thank you. I seguim ara amb un disc ben recent, de 2006, d'en Gorka Benítez, el saxofonista basc que a poc a poc ens ha anat sorprenent. El disc es titula Bilbao i està publicat per un altre segell seriós en el món del jazz, Fresh Sound, a la col·lecció que anomenen New Talent. Nou talent el de Gorka Benítez, enamorat de les lectures clàssiques però poc ortodox, tot apropant-se al rock o fins i tot al pop. Tot i que no cal oblidar que la major part dels gèneres musicals moderns tenen les seves arrels en el jazz. Potser les vanguardies i les fusions del jazz també han consistit en la trobada dels fills ja ascendits amb la mare, el jazz. I potser per això, com deia la setmana passada, Wynton Marsalis sent certa repulsió. D'aquí també la particularitat i la dificultat de la fusió del jazz amb el flamenc. Són dues branques independents. Sentim Gorka Benítez des del seu Bilbao amb Because of You. Ja que he anomenat les fusions amb el flamenc i tot i que vam sentir alguna mostra al programa anterior, tornem-hi ara amb Jorge Pardo i Chano Domínguez. El flamenc, de fet, ha despertat des d'antic l'interès i l'admiració dels músics de jazz. Entre d'altres, Gil Evans, que no s'ha de confondre amb el Bill Evans que he esmentat abans, i Miles Davis, Lionel Hampton, Charlie Parker, John Coltrane, Chick Corea i fins i tot Dizzy Gillespie van apropar-se al flamenc i el van admirar. Sentim ara un número d'este disc de Chano Domínguez i Jorge Pardo que es diu 10 de Paco, 10 de Paco, que refereix a Paco de Lucía, que és el compositor d'aquests temes flamencs interpretats per instruments més aviat aliens al gènere, a excepció de les percussions de Tino Di Geraldo, saxo, flauta i piano, a les mans dels esmentats, i el contrabaix de Javier Colina i també amb bongos, chéquere i palmas, Río Ancho. Thank you. Doncs certament els contes són més llargs del que calculava i el segon, el de Manuel de Pedrolo, queda guardat per la setmana que ve o per qualsevol altre dia. I anem acabant sortint-nos de la mare, el jazz, amb un fill dels que pot estar orgullosa. Terry Bozzio, Tony Levin i Steve Stevens, amb el disc de 2000 titulat Situació perillosa. Rock instrumental amb números llargs, amb algunes dosis de psicodèlia, de blues, estructures del jazz i també fusió. El clàssic trio de guitarra, baix elèctric i bateria. Els amants del rock hi trobaran referències a d'altres clàssics del gènere, però també n'hi ha d'altres al llarg del disc, com alguna percussió llatina, alguna programació i fins i tot uns tocs flamencs, cosa que sembla agradar i fascinar arreu. Escoltem-ne una de rock. Crash!
La lettera, un espai per la paraula, Radio Gandesa, Radio Falset.
Fins aquí l'edició número 17 de La Lettera, un espai amb música i paraules. Avui teníem dos contes anunciats, però només me n'acabo un, el de Mercè Rodoreda, que m'ha acompanyat amb algunes produccions de jazz més o menys actuals. Una producció de Lluís Fernández per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Fins aviat! I want you to get together. 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 Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.